Falten 3 minuts per un quart de 12 del migdia i aquesta hora, els dimecres, al matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, és el moment de parlar de ciència, acompanyats de científics de diversos àmbits d'arreu del món que ens visiten i que estan treballant a Catalunya i, sobretot, guiats de la mà de Salvador Massip. Bon dia, Salvador.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, com estàs des de Leicester, Anglaterra?
Molt bé, molt content.
Avui, a banda d'en Salvador, ens acompanya també el científic Joe Campo, que treballa al Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, el CRECIP, en el camp de les vacunes contra la malària. Bon dia, Joe.
Bon dia.
Avui parlem, Salvador, de les infeccions i de com compartim el món amb uns petits microorganismes.
Efectivament. Hem reservat aquesta última secció de ciència, ja que avui arribem a l'última secció de l'estiu. Hem estat 2 mesos intentant explicar-vos una mica què estem fent en el camp de la recerca, de la biomedicina, i un tema molt interessant que a mi sempre m'ha fascinat és el tema dels microbis, no? Quan parlem dels microbis sempre parlem, ens ve al cap, doncs, les malalties, no? Els refredats, o a vegades coses tan complicades com la sida, que és una malaltia infecciosa, no? Els microbis, per això, bàsicament els virus i els bacteris, que són els microbis, els grups de microbis principals, és veritat que causen les malalties infeccioses, això és cert, però el que és important, que moltes vegades no hi pensem, és que vivim amb els microbis, amb harmonia amb ells. De fet, 99% dels bacteris que coneixem no són dolents, són bacteris que no causen malalties, sinó que interaccionen amb nosaltres i ens ajuden. De fet, dintre nostre, el nostre intestí, per exemple, tenim milions de bacteris que estan ajudant-nos a digerir els aliments. A la nostra pell tenim molts bacteris que ens ajuden a protegir inclús contra altres infeccions. Penseu que en el nostre cos, per cada cèl·lula humana, hi ha 10 bacteris. És a dir, són bàsicament colònies de bacteris que funcionem coordinadament i que, evidentment, aquests bacteris que tenim dintre nostre o sobre nostre no ens causen malalties, no ens causen infeccions. Per tant, molts d'ells són bacteris bons, són microbis bons. Ara bé, sí, digues.
No, dic que malgrat que siguin bons, la nostra vida diari es veu involucrada amb aquest tipus de microbis, oi?
Efectivament, perquè pensa que són fins a 400 espècies diferents de bacteris que portem a sobre o dintre el cos, no? Si els ajuntessin tots, diuen que podrien pesar fins a 1 quilo. Imagineu-vos, portem 1 quilo a sobre de microbis. I com us deia, no, això no són, aquests són els microbis bons, els que no ens causen problemes. Després hi ha els microbis dolents, els que sí, els que ens causen infeccions, els que tenen la capacitat de provocar malalties. I, de fet, durant la història de la humanitat, els microbis han sigut la principal causa de mort dels humans. De fet, la nostra esperança de vida ha sigut sempre del voltant de 30-40 anys, sobretot perquè per la gran tendència a la mortalitat per infeccions, immortalitat infantil i la mortalitat després de més adults. Vam començar a millorar amb l'esperança de vida i fins a arribar al punt dels 70-80 anys que vivim ara de mitjana, gràcies, sobretot, a aprendre a controlar les infeccions, el que és les millores de la higiene, els antibiòtics, evidentment, i de tot plegat ha fet, doncs, que avui en dia, doncs, les infeccions no siguin el problema que eren al llarg de la història. Però penseu que encara moren 14 milions de persones l'any per culpa d'infeccions. És a dir, els microbis tenen un impacte molt important sobre la humanitat i són una de les principals causes de mortalitat, sobretot en països en desenvolupament, que és on hi ha el problema principal.
Tu, de fet, vas escriure un llibre fa poc, Les grans epidèmies modernes. Quines malalties o infeccions són les més destacades?
Doncs en aquell llibre, precisament, va ser com va començar una mica la meva fascinació per això dels microbis. Ja parlava llavors, quan vaig estar fent recerca per fer el llibre, vaig trobar que hi havia encara 4 malalties que estan molt esteses, que no ens n'adonem, potser, que són gairebé com plagues, les plagues que deia jo, que ens afecten avui en dia d'una manera molt important, que són sobretot la grip. N'heu sentit parlar molt de la grip, evidentment, cada any surt el tema de la grip, i encara que no ho sembla que és una malaltia lleu, mata molta gent avui en dia encara. La sida, evidentment, és una de les que coneixem tots com a malaltia infecciosa que encara no tenim controlada. La tuberculosi és una altra malaltia que sembla que s'havia com passat una mica ja de moda, que no la veiem i està ressorgint bastant. I una que és molt important, que és la malària. La malària és encara una malaltia molt activa i avui en dia parlarem avui una mica sobretot de la malària. És potser la més desconeguda d'aquestes 4 grans, diguem, malalties infeccioses que encara ens afecten, sobretot perquè no la veiem. Als nostres països desenvolupats, a casa nostra, no estem acostumats a veure malària. Però això no vol dir que no sigui important i que en el món hi hagi molta, molta de malària. De fet, es creu que cada any s'afecten entre 350 i 500 milions de persones de malària. És a dir, estem parlant d'una malaltia amb un impacte brutal. De fet, d'aquestes persones, 1 milió de persones cada any moriran de malària. I estem parlant de, sobretot, nens, que són els principals afectats. Això, posat dit d'una altra manera, són cada 30 segons mor una persona de malària al món. Són casos que es veuen sobretot a l'Àfrica subsahariana, el 60% dels casos són a Àfrica, i s'està fent, avui en dia s'està fent un esforç molt important per intentar suprimir això, la malaltia, la malària l'hem eliminat de llocs com Europa, ja no la veiem, però, és a dir, això demostra que és possible aconseguir fer fora la malària. I ja, en aquests moments hi ha fundacions com la de la Bill i la Melinda Gates, o l'OMS mateixa, que està invertint molts diners per aconseguir erradicar la malària. És un objectiu que és possible de fer-ho en els propers anys.
Doncs precisament el Joe Campo, que em sembla que coneix força aquest camp, anava dient que sí amb el cap a tot el que diu el Salvador, tot el que ens explica és molt correcte. Però Joe, des del teu punt de vista d'investigació, del coneixement d'aquesta malaltia, quina és la realitat de la malària i de la lluita contra la malària?
Bé, doncs avui no parlarem de les bacteris bons, sinó un paràsit molt malament, que és la malària. I crec que millor si parlarem en castellà, si no necessitarem unes dues hores. moltes gràcies. Bueno, sobre el tema de la malària, sí que es un parásito que afecta, bueno, mucha gente en el mundo, ¿no? Y sí, una de las tragedias es que es un parásito que se puede tratar, ¿no? Pero es muy difícil llegar a toda la gente que tiene necesidad para el tratamiento. Es muy difícil para eliminar esta enfermedad del mundo. Entonces sigue siendo una de las enfermedades más graves, especialmente en los niños de África.
Per tant, Salvador, com deies, un del principal problema és que s'està treballant en aquestes vacunes, però encara no s'ha trobat una que sigui prou efectiva, no?
Sí, efectivament. Com diu el Joe, un dels problemes és que això passa a Àfrica, no? I que per nosaltres, quan parlem d'Àfrica, no és un problema que ens afecti a nosaltres. Però recordeu el que acabem de dir, està morint cada 30 segons una persona. És un problema molt important de salut i hem d'invertir molts esforços. Llavors, clar, la majoria de la investigació encara es centra en temes que ens preocupen més als països desenvolupats. Evidentment, hi ha molta inversió en temes de càncer, hem estat parlant aquests dies de malalties neurodegeneratives, malalties cardiovasculars, això són els temes que realment ens preocupen a nosaltres perquè ens afecten. I, en canvi, sembla que no hi ha tanta inversió en problemes com és la malària. Això està canviant últimament i s'està invertint molts diners en recerca, sobretot amb el tema més important que dèiem, que és la vacuna. Si en el moment que aconseguim una vacuna, la malària estarà bastant controlada. El problema és que encara no tenim cap vacuna que sigui realment efectiva. S'estan fent proves, algunes estan bastant avançades, però encara no hi ha cap vacuna que tingui la protecció que necessitaríem per fer-la universal i distribuir-la a tota la gent que la necessita.
Per quan podem tenir una vacuna de malària, Joe?
Bueno, es una pregunta bastante difícil porque llevamos muchos años intentando desarrollar vacunas para la malaria. Por ejemplo, la vacuna RTSS, que ya está en la fase 3 de los ensayos clínicos, lleva más que como 20 años de desarrollo. Y bueno, lo más reciente es una nueva vacuna del grupo de Steve Hoffman en los Estados Unidos, que está hecho de los esporozoitos, que es una fase del ciclo de vida del parásito, que cuando se debilita como atenuación, se puede utilizar como un tipo de vacuna, y los resultados más recientes tienen mucha promesa porque parece que la eficacia es bastante alta en ensayos con adultos no expuestos a la malaria.
Salvador.
Sí, bé, com esteu sentint el que explica el Joe, està parlant de 20 anys de treball amb aquesta vacuna i encara no la tenim a punt. I ara en surt una de diferent, de nova, feta amb un sistema completament diferent, que podria ser que fos millor. Com veieu, la investigació, ja ho hem estat dient, ho hem estat repetint molt aquestes setmanes, és una cosa lenta, que requereix molt de treball, molt d'estudis, molta repetició, moltes proves clíniques. Com sempre parlem, estem parlant que hem de fer proves amb humans al final per saber si realment funciona això, que no en tenim prou en fer-ho amb animals. Per tant, costa molt trobar una vacuna realment que funcioni. Requereix molt de treball, molta inversió, de moltes hores, i gent com el Joe, per sort, estan esforçant-se, i de fet a casa nostra tenim un dels grups més importants d'estudi de la malària al món, està aquí, està a Barcelona, precisament. I és molt important, doncs, que dediquem esforços i que la gent prengui consciència en general del gran drama que és la malària i de que cal, doncs, seguir investigant, invertint diners per fer que aquests 20 anys d'investigació que portem de vacuna, doncs, arribin finalment a un bon port. Sigui amb aquesta vacuna que estava parlant el Joe, que que està estudiant-se des de fa tant de temps, o que, aquesta nova que sembla que podria ser que funcioni bé.
Aquesta nova, la PFSPZ, aquesta va aparèixer a mitjans d'agost a la revista Science. Es va comentar que, vaja, que havia obtingut uns resultats del 100% en aquests primers experiments, però, malgrat tot, encara això no vol dir que sigui, Joe, una vacuna que pugui estar en circulació en poc temps, no? Faltarien anys encara per poder-la aplicar.
Sí, seguramente para esta vacuna faltaría unos cuantos años para pasar por otras fases. Ahora está en lo que se llama una fase 2A, que es un ensayo solo en adultos de países como en Europa o de Estados Unidos. Y antes de utilizar esta vacuna en poblaciones en el mundo como en niños de África, tiene que pasar por otras fases, fase 2B, que serían en poblaciones expuestas a malaria, después en un gran estudio de fase 3, antes de poder registrar la vacuna para venderlo. Y eso sí que puede costar bastante tiempo. Pero estos resultados sí que son mucho superiores que la primera prueba del primer ensayo de esta vacuna, que en uno de los brazos de vacunación solo tenía alguna eficacia de 10%. En estos nuevos, con estas nuevas rutinas de administración, han podido lograr unos 100% de eficacia, que tiene mucha promesa ahora.
En el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, ¿en qué esteu treballant exactament, Joe?
Pues mi trabajo está basado más en la vacuna de RTSS que con el grupo de Carlota de Baño, doctor Carlota de Baño y Pedro Alonso. Han pasado unos cuantos años ya desarrollando esta vacuna en los ensayos clínicos en Mozambique. Y mi research es basado en encontrar mecanismos inmunes que puede explicar la eficacia que hay. La eficacia de esta vacuna no es tan alta como los 100% que hemos visto en este mes en Science, pero está avanzando mucho en los ensayos, y puede ser que también será una de las primeras vacunas que están registradas para malaria, aunque sea solo una primera generación de una vacuna, y seguiremos buscando una vacuna más eficaz. Entonces, mis objetivos son encontrar mecanismos de protección y algunos marcadores de que puede indicar si un niño será protegido o no será protegido.
Aquesta vacuna que dèiem que sortia al Science i que tenia aquests primers resultats de 100% de cobertura, però comentaves que potser estava més encaminada a uns pacients potser més europeus, per exemple, té un requisit que és que s'ha de mantenir congelada en nitrogen líquid, i això evidentment a l'Àfrica doncs és evidentment impossible. La RTSS en la que treballeu vosaltres potser és una vacuna que podria ser més global?
Bueno, yo no diría, primero, no diría que es imposible, porque han mostrado que se puede desarrollar la estructura para entregar estas vacunas a áreas en África. Lo que pasa es que en esta vacuna yo creo que una de las poblaciones focos para ahora sería los viajeros, porque es más sería más fácil para administrar esta vacuna, que es un poco más complicado, tiene que administrarlo por intravenosa, en cambio que para, por ejemplo, el RTSS se administra por entre los músculos. Y con esto sí que yo creo que uno de los primeros grupos focos puede ser como viajeros, y después, mientras que están desarrollando las estructuras para entregar esta vacuna a otras poblaciones en África, por ejemplo, se puede aplicar para gente de europeos o Estados Unidos o los que están viajando en las áreas para corto tiempo, y yo ya sé que tienen un buen programa para desarrollar los otros sistemas para entregar la vacuna.
En qualsevol cas, Salvador, em satisfà veure que hi ha diverses vies d'investigació i que no n'hi ha només una que avança cap a bon port.
Exactament, això crec que és molt important, i el que diu el Joe, el que està explicant ara, és molt important el tema de la logística, perquè estem parlant imaginem una vacuna com aquesta, que sembla que té una eficàcia molt important. Després ve el problema logístic de com la injectes o com la fas arribar a les persones que la necessiten. En aquest cas, com diu ell, és potser més fàcil començar doncs als països de la gent, pels viatgers, la gent que la necessita quan viatja, però s'ha de trobar la forma doncs de distribuir-la i aconseguir que arribi a tots els països. Potser aquesta no serà la més pràctica, per això tenim la RTS és encara com a una opció potser més fàcil. Penseu que inclús coses tan simples com portar mosquiteres, la mosquiteres, pensem que la malària la causa un paràsit, un protozou que es diu Plasmodium, però que el transmet, com sabeu tots, un mosquit, no? És la picada d'un mosquit. Simplement aconseguir que tots els pobles tinguin mosquiteres perquè quan dormen els nanos no els piquin els mosquits, ja, de fet, això baixaria molt la proporció de malària. De fet, s'ha invertit molts diners, no tan sols en vacunes, sinó en coses tan simples com mosquiteres. És el que dèiem, la logística de fer arribar eines relativament senzilles allà on han d'anar. Coses com la vacuna que s'hagi de tenir congelada o no, o s'hagi d'injectar intravenosa, són problemes que s'han d'anar solucionant, s'ha d'anar trobant la forma. Per tant, és molt important, com deia el Joe i com deia Estuda, intentar treballar doncs, amb diverses alternatives a la vegada. Entre totes, doncs, trobar una forma de poder anar frenant aquest terrible grau d'infecció que encara hi ha avui en dia. No cal tenir una vacuna que funcioni al 100%, com podria ser aquesta nova, que potser protegiria al 100%, sinó una amb menys protecció també podria doncs, donar resultats molt, molt bons i salvar moltes vides, que és el més important.
Què va passar, per cert, amb la vacuna del doctor Patarroyo, Salvador?
Ah, sí, doncs aquesta és una història també doncs, relacionada amb això. Potser recordareu, això era als anys 90, que es parlava molt de que el doctor Patarroyo havia doncs, descobert una vacuna molt efectiva contra la malària i de cop i volta va com desaparèixer una mica del mapa. No? Es va parlar de que hi havia un boicot de les farmacèutiques, que les farmacèutiques no els interessava aquesta vacuna perquè el doctor Patarroyo la volia donar gratuïtament i totes aquestes coses, però en veritat va ser una cosa molt més senzilla en els que hi han estat seguint una mica aquest camp, el que ha passat és simplement doncs, que ha sigut una de les tantes opcions de les vacunes que no ha demostrat tenir tanta eficàcia com es pensava. No? Doncs, les primeres proves clíniques doncs, semblava que donava molt bons resultats, és una mica el que està passant amb aquesta que veiem ara, la PFSP-Z, que és la nova. Però, clar, quan passes a fases més avançades, amb estudis de camp i amb estudis de poblacions més elevades, llavors moltes vegades passa que aquesta promesa que veiem en entorns controlats no es compleix. Per tant, el que veiem amb el que simplement va passar amb aquella vacuna famosa del doctor Patarroyo va ser doncs, que no va resultar ser tan bona com es pensava que seria. No va ni molt menys haver-hi cap complot, que és el que la gent li agrada pensar sempre, doncs, que hi ha les farmacèutiques intentant doncs, sabotejar aquesta mena sí, de recursos.
La mà negra. En qualsevol cas, hem parlat d'aquestes opcions de prevenció. Un cop es contrau la malaltia, hi ha un tractament efectiu, Salvador?
Sí, encara tenim, per sort, uns fàrmacs que encara funcionen. Hi ha el problema que estan sortint resistències, com sabeu tots, com si coneixeu, doncs, el problema dels antibiòtics és sempre doncs, que hi ha resistències, els bacteris generen resistències, doncs en aquest cas el protozou aquest doncs, també genera resistències en contra dels fàrmacs típics que hi ha. La malària s'ha tractat habitualment amb quinina, n'hi ha un actualment, un fàrmac molt bo, que és l'artemisina. S'estan començant a veure resistències a l'artemisina, llavors estan començant a donar combinacions de fàrmacs. Quan hi ha resistències sol funcionar millor si barreges dos o tres fàrmacs, i avui en dia això és el que se sol donar. Penseu doncs, que el primer tractament contra la malària, la quinina, com us deia, és a l'origen del famós gin tònic. El gin tònic va sortir doncs, perquè era una manera de dissimular el gust amarg de la quinina que es donaven als soldats que estaven a la Índia. Si els hi ficaves un rajolí de ginebra, doncs semblava que el gust no era tan dolent i es podien empassar la quinina més fàcilment, no? Això és com ens ha arribat avui en dia doncs, el gin tònic, és a partir doncs, això, d'un tractament antimalàric a l'exèrcit anglès que estava a la Índia.
I heu parlat molt d'aquesta malària d'aeroport, d'aquests viatgers que arriben a Europa o altres països occidentals, en països on la malària ja no hi és, però podria arribar a ser que tornés a partir d'aquesta via aèria, diguéssim?
No sé què pensarà el Joe. Jo crec que és un perill sempre el problema de que les infeccions... Vivim en un món molt globalitzat. Això vam veure, per exemple, amb la pandèmia de la grip del 2009, que va començar a Mèxic i en qüestió de setmanes o si no mesos, el teníem per tot el món. O sigui, hi ha malalties infeccioses que s'estenen molt ràpidament. La malària, per sort, per nosaltres... El tema de que depèn de que la transmet un mosquit i no es contagia així, d'una altra manera, doncs fa que, a menys que hi hagi les condicions adequades perquè el mosquit sobrevisqui, no hauria de tornar a països com dels quals ja ha estat erradicada. Però pensem, doncs, això que deies tu, la malària d'aeroport, dels viatgers, inclús els mosquits que es fiquen amb els avions i després surten dels avions en un aeroport, en un entorn relativament càlid com pot ser el nostre, ja es veuen casos de malària. De fet, em recordo, crec que és als Estats Units, al voltant dels aeroports de Nova York, es veien casos de malària dels mosquits que havien escapat dels avions i que, abans de morir, doncs, en un entorn més o menys reduït, havien aconseguit infectar la malària. Per tant, no es pot dir mai que no, la malària es quedarà localitzada en el lloc on està.
Tu també coincideixes, Joe, amb això?
Bueno, yo creo que en el tema de reintroducción de la malaria necesaria, como los países europeos y Estados Unidos, es menos probable porque hay un vínculo grande con la malaria y la pobreza también. Y los sistemas de salud en esos países sí que pueden, yo creo que pueden aguantar nuevos casos bastante rápido y además el vector, que es el mosquito que del Anopheles, no es algo tan prevalente en esos países para que se pueda transmitir tanto. Han hecho un gran esfuerzo antes en las primeras erradicaciones de malaria en evitar esto y eliminar la malaria de estas áreas. Y no creo que la probabilidad es tan grande para reintroducir. Siempre hay la posibilidad y de hecho hay inversiones grandes en otros en programas como en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sí que tienen inversiones en cómo prevenir reintroducción. Pero yo creo que el foco más ahora es para los países desarrollando.
A banda d'això, com sempre, amb els nostres convidats, el Salvador és el convidat permanent, però amb els nostres convidats puntuals de cada setmana, com avui és el Joe Campo, volem parlar també d'una altra vessant dels investigadors, d'una faceta més personal, i avui el Joe volíem parlar sobretot dels joves investigadors que estan al principi de les seves carreres. El Joe té 31 anys, ja fa 6 que està treballant entre Barcelona, Moçambic, tot i que ell és de Virgínia, dels Estats Units. Amb aquesta carrera que encara és curta i que encara té molts anys per endavant, Joe, com és que vas decidir instal·lar-te aquí a Barcelona?
Bueno, de hecho, es una historia bastante bonita, ¿eh? Bueno, en 2006 yo empecé mi máster en Londres y durante una de las vacaciones yo fui a Barcelona para visitar y bueno, disfrutar el sol un poco. Pero tuve la suerte durante este tiempo para hablar con uno de mis ex jefes en Estados Unidos que también trabajamos en la malaria y me guió aquí al CRECI para presentarme al doctor Pedro Alonso y Carlota Dobaño para discutir, bueno, temas de recerca. Y el plan original siempre fue para volver a Estados Unidos después del máster, pero durante este tiempo yo encontré muchas ideas incomunes entre nosotros y las líneas de recerca que nos interesa y también vi las oportunidades para una buena experiencia aquí, sino también en Mozambique y entonces nos organizamos muy rápido para empezar proyectos aquí en Barcelona y bueno, ya llevo unos cuantos años y estoy muy, muy contento con lo que hemos hecho.
¿Qué es el que te va a motivar en un inicio a dedicarte a la investigación?
¿Cómo?
¿Qué es el que te va a motivar en un inicio a dedicarte a decidir que volías ser investigador?
Sí, pues en el principio yo quise ser investigador de enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo cuando era más pequeño, leyendo los libros de los grupos de, como el Hot Zone, que es del grupo de CDC que encontraron la Ebola, ¿no? Y en África, entonces me motivé para investigar más las infecciones infecciosas y para eso yo comencé con la malaria después de mi carrera en Estados Unidos y esto me guió más y más profundo en el tema del parásito y los efectos que tienen en los humanos y lo encuentro muy, realmente muy interesante, la complejidad de los efectos del parásito y nuestras respuestas inmunes contra este bichito muy, muy complejo.
Este bichito, Salvador.
Sí, el mal de cap que ens dona. Sí, sí, no, té raó. Jo crec que el tema de les infeccions i de les malalties infeccioses és fascinant, és un tema molt dels més encara importants, jo crec que hem d'invertir temps i diners, com pot ser com coses tan simples com pugui ser un bitxito, com diu el Joe, ens pugui donar tants problemes. Pensem, per exemple, amb la sida, que és a cap de fi un virus petitíssim, i encara avui en dia no han aconseguit trobar vacunes ni forma de controlar-los. Hi ha moltes malalties que no ens n'adonem, però la grip ens apareix cada any, és un virus que més o menys entenem, però canvia tan ràpidament que no hi ha manera de construir una vacuna que serveixi cada any per la mateixa, hem de refer-la cada vegada, i sempre estem amb el perill aquest de que hi hagi un mutant, un virus diferent, nou, que hi hagi un any que ens faci una pandèmia que no hi hagi manera de controlar-la. Doncs són temes molt, molt excitants, molt emocionants, i estem molt ben situats a casa nostra, o sigui, a Barcelona, com estava dient el Joe, el grup del Pedro Alonso, del doctor Pedro Alonso, és fantàstic, és un dels més importants de malària del món, i estem competint, per exemple, amb el, com deia ell, amb els investigadors de l'exèrcit dels Estats Units, que són els que treballen més en malària del món, també estem al nivell internacional fent recerca molt, molt interessant, és una cosa molt, molt, molt important, doncs, que se segueix investigant amb aquest tema, perquè no ho podem deixar de banda, ens quedem sempre amb la idea, doncs, que tenim antibiòtics, tenim ja les coses més o menys controlades, i no és així, la malària està encara a moltes parts del món en marxa, grips i de tuberculosi són malalties que encara ara ens estan fent molt de mal i que encara hem de trobar la forma de vèncer-les, i gent com el Joe i tota la gent que està dedicant-se a les malalties infeccioses, jo crec que és molt interessant i té molt de futur i molt de camp per córrer.
Joe, com et veus d'aquí 5 anys investigant encara aquí entre nosaltres a Barcelona?
Pues ahora no sé, yo estoy acabando con un doctorado ahora y en este punto yo creo que estoy investigando las posibilidades de fuera, y normalmente después de un doctorado hay que hacer una estancia fuera, entonces estoy buscando en otras áreas ahora. Siempre existe la posibilidad de seguir en los estudios tengo plan para seguir en los estudios de malaria y seguir trabajando aquí, si no aquí, seguramente en colaboración con los grupos aquí.
Doncs avui, com deia Salvador, és l'últim dia de la nostra secció de ciència, una secció durant per la qual han passat doncs, molts investigadors, hem pogut comprovar doncs, d'entrada, que hi ha molta gent de fora que ve a investigar aquí, perquè hem de recordar i reclamar que la gent sigui conscient que aquí hi ha molts grups importants d'investigació, que hem de estar orgullosos de la feina que s'està fent aquí a Catalunya. També, i això és un comú denominador a tots vosaltres, doncs la passió amb què els investigadors viviu la vostra feina dia a dia,
Jo crec que sí, si això ha sigut aquests 2 mesos que hem passat parlant de ciència, si us ha servit una mica, primera, per veure això, les coses fascinants que s'està fent avui en dia en ciència, i segona, com dius tu, per veure que a casa nostra estem a nivell internacional molt competitiu, que malgrat les retallades seguim lluitant, seguim atraient gent important de fora perquè vingui a treballar a casa, estem fent avanços, estem competint amb els grups internacionals, i la ciència catalana està a molt bon nivell, i esperem que continuï sent-hi, i esperem que doncs, rebi el recolzament de tots vosaltres i que la gent es dediqui, animem els joves a dedicar-se a la ciència, que com veieu és una cosa molt divertida, ens ho passem molt bé, ens divertim molt, potser cobrem pocs diners, però és una cosa vocacional que ens agrada molt i és molt, molt apassionant, és una carrera molt apassionant, i la ciència és fantàstica, i de cara al segle XXI que estem vivint ara veurem canvis molt, molt espectaculars. Hem estat parlant de cèl·lules mare, estem parlant del càncer, de 1000 altres malalties neurogeneratives, 1000 coses que es poden fer avui en dia que tindran un impacte molt important, canviarà molt el món com el veurem les properes dècades.
Salvador, moltíssimes gràcies per haver-te connectat cada setmana amb nosaltres des de Leicester, des d'Anglaterra. Ha estat un luxe poder comptar amb tu.
Gràcies.
Una abraçada ben forta en la distància, i esperem que aviat ens la puguem fer en persona.
Que vagi bé.
I el Joe, moltes gràcies també per venir, i vaja, jo crec que com que ja s'ha mitja presa a parlar català, jo crec que ja t'has de quedar aquí, Joe, a Barcelona. Gràcies,
doncs,
Joe.
Moltes gràcies, i puc?
Sí, sí.
Primero quiero decir, bueno, vull dir que m'agrada molt la investigació aquí en Catalunya i estic molt, molt totalment d'acord contigo amb Salvador sobre la investigació.
Molt bé.